Són les 10:42, les 17:42. Escoltem de fons aquest tema icònic de la pel·lícula de Hitchcock, Psicosis, perquè hem de parlar d'un crim televisat. Estem parlant del programa 4 de Masterchef, gravat al Caladuó, on els aspirants doncs, es van enfrontar a la gastronomia formenterera sense èxit. Tenien bullit de peix, llagosta, calamars, sofregit pagès i de postres, macarrons de Sant Joan, i la gran víctima d'aquest programa va ser el flau. Per això avui tenim amb nosaltres a un expert en la matèria, na Rita Acosta, Rita d'en Constantino, per comentar aquest delicte gastronòmic i explicar com es fa el flau de veritat. Bon dia, Rita.
Hola, bon dia a tothom.
Benvinguda a Ràdio Illa.
Moltes gràcies.
Vas veure Masterchef, tu, o no?
No vaig veure, ni me vaig enterar de que ho fos.
Menys mal, Rita, menys mal, perquè t'hauria fet mal al cor.
Bé, m'han contat alguna cosa, però vaja, no ho vaig veure, eh?
Sí, de fet, hi havia molts representants, diguem, d'àmbits diversos de la societat formenterera. I bé, ja a la cuina va començar la cosa malament. Escoltarem ara un fragment del programa per veure una mica l'ambient allà darrere els fogons.
Esto no lo necesito, mi amor.
Vale.
Que vuelva la cazuela.
Chicos, sí. Si no os pedimos...
Si no os pedimos, no lo platéis, porque se enfría.
Claro.
No, claro, ¿eh? No sacamos platos si no nos lo piden, ¿eh? Que tenga la temperatura.
Es un servicio a la carta, se
trata
a la
minuto. ¡Ocho interpretaciones de flao! ¿Cómo va? Va.
¡En preparación!
Aleluya. Aquí, Rosa, por favor. Vamos sacando, pues.
Vamos. ¡Necesito un flao más!
Mirad, por favor, hay más masa que relleno, por favor. O sea, esto no hay quien se lo coma.
Mejor, por lo menos hay más abundancia.
Mira a ver si
esto
hay otro.
Esto no se puede sacar.
Mira a ver si hay otro.
¡Jordi!
Mira que está.
¡Vale, otro desastre! ¡Por favor!
Bé, ja ho veiem. En primer lloc, reinterpretacions de flau. En segon lloc, na Samantha ja dient això no es pot treure, perquè clar, ja veia que allò no era un flau. De fet, en Jordi Cruz va fer un invent, no?, d'última hora, va agafar unes... doncs una mica de formatge amb mel de Formentera per damunt, unes fulletes d'herba bona per salvar, diguem, aquest postre. Escoltem ara la reacció de l'Ivan Pérez Marí, patró major de la confraria de pescadors, que era un convidat i bé, no es va tallar, eh?
Muy malo, mira que está...
La reinterpretación del flao ha sido una sorpresa, porque es como comparar el tocino con la velocidad. Ni siquiera se puede decir reinterpretación. Y los macarrones de San Juan, muy buenos.
Mira, els macarrons de Sant Joan sí que van sortir, Rita.
Bueno, menos mal que algú va sortir.
Bé, explica'ns una mica, com es fa un flaó de veritat, com és un bon flaó i quin és el truc? Perquè ja la Samantha apuntava doncs, en aquest programa que, per exemple, la massa molt gruixuda no ajuda, no?
No.
Què hem de fer?
A veure, mira, jo t'explicaré així com els fas jo. Jo faig sense recepta que feia sa mamà.
Segur que són boníssims.
A veure, nosaltres a casa els trobàvem molt bons, però tu saps que cada casa té una manera de fer ses coses. No vol dir que els nostres siguin els millors.
El Miguel m'està mirant des de la cabina i m'està donant fe de que els teus flaons estan molt bons.
Gràcies.
Continua.
Bueno, mira, per fer un flaó, primerament tens que fer sa base de baix. Sa base de baix du molts d'ingredients. Du ous, sucre, farina, llevadura, pell de limó ratllada, granets de batafaluga, anís en licor i greix de porc.
Uau!
Això és la base, diguem, de fer es flou. La base, la part de baix.
D'acord. Vale? Ja ho que fas? Ho remenes tot junt? O hi ha uns primers secs?
No, hi ha, una norma. Mm. Primerament, fas fondre els ous en su sucre.
D'acord.
Vale? Quan es fos els ous, poses la pell de llimó ratllada, la batafaluga, l'anís... a vegades a mi poso una miqueta de suc de taronja, però vaja, en la base de baix no fa falta suc de taronja. I es greix de porc, una miqueta fus, perquè així es desfà més fàcil. Vale?
Ous, tot l'ou sencer?
Sí, sí, ou amb rovell blanc.
Dos, un...
Ara, per exemple, per fer-ne d'un quilo de farina, anem a suposar que d'un quilo de farina o posem mig quilo de farina. Mm. Per fer quatre flaons, d'haver mig quilo de farina en tens a prou. Per fer quatre, surten quatre normalment. D'un quilo de formatge surten uns quatre flaonets.
D'acord.
De castellaunes normals de fer un flaó. Mm. Vale? Pues primer fas fons de sucre en sus ous. Quan tens això fet, ja tens preparat el greix, que són 100 grams de greix de porc, la pell de llimó ratllada, sabata feluga ja triadeta que no tinga busques, senís, ho tens tot preparadet per quan els ous i el sucre ja estan una mica fusos. Mm. Afegeixes tots aquests ingredients i a lo darrer hi poses la farina en la llevadura.
D'acord. Vale? Llevadura fresca, llevadura en pols?
No, llevadura royal o el canario.
D'acord.
Sí. I això, quan ho tens ben unit, tot, ho guardes, ho reserves. Mm. I mentrestant, agafes, tritures el formatge, o sigui, millor ratllat, que no quedi massa fi, tampoc. Clar. Que es tropi un miquiu el granet de formatge, però té de ser formatge fresc.
I quin formatge? Quin formatge?
Formatge de cabra o d'ovella o mesclat.
D'acord.
Nosaltres el feim sempre en su formatge de Formentera, que és formatge de cabra i ovella mesclat, normalment. O si és de cabra no passa res, o si és de vaca tampoc passaria res, però cada formatge també té un gust.
Sí, sí, hi ha vegades que són els flaons una mica forts, saben molt a cabra... I bé, a formatge de cabra, perdó, i és veritat que hi ha gent que això no li encanta, que li agrada més suaus, no?
Exacte, per això que el formatge té de ser fresc, perquè quan és fresc no té un gust tan fort com si és més curat.
D'acord.
El formatge curat té el gust molt més fort perquè perd tot el suero i queda molt més concentrat el gust, saps?
Clar.
Doncs es prepares el formatge, hi poses els ous, també dos ous, hi poses el sucre, i vas moguent-ho ben mogut, hi poses herba sana, pell de llimó ratllada, suc de taronja, una copeta d'anís de licor d'anís i bata feluga. I això és la base, direm, de dalt.
Clar.
En la base de baix, agafes una llauneta, la poses, estens, quan més primeta millor. Jo tinc un truco, perquè com que he fet tallers amb nens i gent que no en sap massa i això, tinc uns llistonets... I després que cada banda de la boleta de la pasta
clar.
I vaig en su rodillo de madera,
sí.
Vaig fent i sempre et surten igual de gruixats, no tenen un redol més gord i l'altre més prim.
Clar, millor així per després cuinar, no? No queda una massa crua per un costat i l'altra molt feta.
Bueno, no és crua, però queda, potser un pues, tu té molt poc relleno i l'altre en té més.
D'acord.
I així. Si ho fas així ben planet... i forres aquella llauneta untada de greix, i si ho vols posar-ho damunt un paper de castos de cuina, també va molt bé.
Clar.
Saps? Perquè ja no t'aferra mica en la llauna ni res. Forres ben igualadet, li fas tota la voreta així ben arregladeta, i hi poses el relleno. Vale? I això jo ho deixo coure 30 minuts entre 180 i 200 graus de temperatura. I et queden molt bé.
Això has de primer, diguem... Primer has d'escalfar una mica el forn, no?
Sí, i això ja quan comences a fer feina poses el forn en marxa. Mm. Per exemple, quan ja tens la pasta de baix feta, poses el forn en marxa i mentrestant fas el relleno de esglaó. Vale?
Molt bé.
Que el forn ja quan el posis a les llaunes dins el forn ja estigui calent. Perquè si no, si està molt fred, també s'estufa molt i no queda bé. Té d'estar ja el forn calent, saps?
I aquest doradet que hi ha per damunt, com s'aconsegueix? No sé si li poseu una mica d'ou,
sucre... Jo no n'hi pos d'ou, eh? Jo el que hi pos que és, quan tens la pasta feta, una cuireta d'oli d'oliva en su relleno de dalt.
D'acord.
I això fa que pareix que quedi com un cruixidet.
Clar, normalment estan com marronets, no?
Sí,
per damunt,
sí.
Estan molt guai.
I si veus que no te queden a prou marronets de dalt com tu vols, li lleves el foc de baix i poses només el foc de dalt perquè li facis duradet. Perquè en aquell moment ja el flaó està cuit i com que el forn està calent,
clar.
En què li llevis el foc de baix segueix coguent. Saps? I tampoc han de coure que quedin massa secs.
Clar, una mica deixar-los...
Que quedin cuits, però que no estigui massa ressec, perquè si no també perd el bon gust i la textura fina de lo que és el flaó.
Clar, i després per servir, que hem deixat refredar una mica.
Sí. El flaó normalment es fan avui per menjar-los demà.
D'acord, uf.
O avui de matí, pas migdia, però vaja. Millor si tenen un descans d'un dia, per exemple. Perquè
clar.
Refreda i agafa molt més el gust de les coses. Perquè calent...
És veritat.
Sí, les coses dolces calentes no tenen el gust que han de tenir quan ja han refredat bé del tot. Per això que normalment els flaons aquí els feim de costum per Pasco.
Clar.
Que els feim un dia o dos abans, per diumenge de Pasco, estàs que els flaons ben freds i ben a punt de menjar.
Que cosa més bona, eh? De fet, mira, també hi ha hagut una mica de polèmica, bé, polèmica, entre cometes, perquè des dels mitjans de comunicació ibicencs han comentat, no?, aquesta història del Masterchef, i cadascú diu que el flaó és de casa seva. Els ibicencs dient, aquest postre ibicenc, no?, quan estaven a Formentera fent el flaó a Formentera. I d'altra banda teníem el diari de Mallorca dient, aquest postre balear. És com, bé, cadascú tira per casa seva.
Cada un grana cap a casa seva.
Home, i tant. Però la pregunta és, no sé si tu pots diferenciar entre un flaó d'Eivissa i de Formentera, si hi ha diferències substancials.
Sí, bueno, el flaó, per jo, el de Formentera m'agrada més. Mm. A Eivissa hi posen sucre damunt, quan ja està cuit. No m'hi agrada aquell sucre damunt perquè... No ho sé, no, saps que no és el nostre costum,
clar.
També pot ser. Per això dic jo que cada casa fa les coses de la seva manera i sempre penses que el teu és el millor.
Sí.
Però ja dic, jo menjar un flaó d'Eivissa i menjar un flaó de Formentera, jo el distingeix.
Clar, tu notes la diferència,
sí,
no? Clar.
Sí.
Sí. Clar, clar. Això és com els cucarrois, com les empanades, no? A Mallorca són d'una forma, aquí són d'una altra.
Exacte.
Aquí li posen una cosa.
Com és, per exemple, la salsa de Nadal. Cada un també la fa a la seva manera. Nosaltres tenim la nostra recepta tota la vida. Jo m'agrada molt tenir les receptes escrites, perquè com que a vegades la memòria pot fallar...
Home, i això, a més, per la teva descendència... Sí, és una relíquia, eh?
Sí, perquè això és són uns quadernos que ho heredaràs, que ho heredi. Però
clar,
vull dir que jo m'agrada molt... Perquè jo sempre dic, jo no és que en sapi, però el poquet que sé m'agrada ensenyar-ho.
Molt bé.
Perquè no m'agrada... Les coses s'han d'ensenyar. A la tumba no et serveixen de res. Entonces,
totalment.
Si el que tu saps ho pots anar transmitint a la gent, perquè mantengues les nostres arrels de costums, de menjar i de tot això, jo em pareix molt important.
I tant que ho és que al final la gastronomia és totalment part de la cultura i de la identitat d'un poble, no?
Exacte, exacte, sí, sí, sí. Jo dic que ara mateix a Formentera no sabem conservar molt bé les nostres arrels.
Totalment. Bé,
i això em dona tristor perquè dius, foi, som de Formentera i sempre m'ho estiram a altres bandes, no? Que jo no és que tinga res que dir en contra de ningú, ni molt menys. Però, bueno, mantenguem lo nostre també. També hem de tenir una mica de consciència i fantasia de dir, Formentera feia la sobrassada així, els flaons així, la salsa així, i vivim d'aquesta manera. Jo crec que això també és una cosa que ho hem de transmetre als joves.
És molt important. De fet, mira, l'altre dia també és veritat que vam venir aquí... Van venir bé del restaurant Escaló, que ha guanyat el premi de l'Acadèmia de Gastronomia d'Eivissa i Formentera.
Ah, mira.
I és veritat que, tot i que hi ha aquesta tendència, no, ara dels nous restaurants i locals que fan tots, bé, no sé, fan hamburgueses i fan steak tartars i fan coses d'aquestes que no són molt d'aquí.
Mica.
Exacte, res a veure. És veritat que es pot dir que la gastronomia formenterera agrada molt a la gent que ve de fora, també, i que té èxit encara, eh?
Mira, jo te dic que hi ha molta de gent, molts de gent de fora, turistes, que els coneixes i te pregunten on poden anar a menjar típic de Formentera.
Totalment, sí.
I jo els hi dic un parell de puestos, però tampoc és que n'hi ha tants.
S'està
perdent molt, perquè saps què passa? Que també molts de cuiners tampoc són d'aquí.
Ja. Yeah.
Que no és que tinga res en contra, ni molt menys, perquè aquí no n'hi ha prou. Però la gent d'aquí s'ha acostumat a menjar casa seva, a menjar un menjar pagès, per dir-ho d'alguna manera. El que ve de fora no té aquestes arrels de cuinar com tenim nosaltres. Perquè nosaltres, la base del menjar, per nosaltres, el salat és el bon sofrit.
Sí.
Un bon sofrit, en què llavors no hi posis molta de coses. Si tens un sofridet ben fetet, ben cuitet i ben d'això, ja et fa un menjar bo. Saps?
Això és veritat, totalment.
I la gent, pues, d'altres puestos té el seu sistema. I en que vull copiar un plat, se m'ha fa molt.
Sí, tot i que he de dir que sí que conec alguns casos de persones que han treballat molt de temps, diguem, a algun tipus de local autòcton d'aquí de tal, que després sí que li agafen la mà, eh? Perquè quan estàs allà al costat d'algú, tots els dies allà mirant i veient, després ja li agafes.
Si vols aprendre, aprens.
Sí.
Mira, jo te diré un cas.
Digues.
Jo tinc un germà que està casat amb una dona, que és de Granada.
Sí, clar.
Va venir a Formentera a treballar i es varen conèixer i es varen casar. Aquesta dona, jo me la jugo en qualsevol persona de Formentera que per fer un plat pagès nostre no li ha qui l'empati. Te fa un sofrit pagès Boníssim. Clar. Un arròs de matances, el mateix. O sigui, agafat l'estil del papà i sa mamà, sobretot de sa mamà, que era la que duia la cuina de restaurant nostre, vaja, de sa família, i ho he agafat de tal manera tan bé, que mira, l'altre dia jo vaig complir 80 anys, i els germans i els fills me van fer dinar.
Uau.
I ella va fer un sofrit pagès, però que ses patates es fonien dins la boca, senceretes, boníssim. Vull dir que el que té interès a aprendre, aprèn.
Exacte.
Sí.
I és tot posar-li ganes, intenció, i estar molt atent i mirar una mica els truquets.
I molt de carinyo en sa manera de cuinar.
Totalment.
Sí. Això també és molt important.
És que el carinyo en la cuina és fonamental, eh?
Sí,
posar-hi l'atenció i tots els sentits,
sí,
allà, eh?
Sí, 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 sí.
Això és cert.
Sí. Jo dic que totes les feines, si no es fan amb una miqueta d'amor, pareix que no surten soses.
No sé si t'ha passat alguna vegada. Jo m'ha passat algun cop que dic, vaig aprendre a fer tal recepta, no? I t'hi poses allà i et poses tota la teva intenció, mires la recepta i dius, ostres, que bé que em surt. I després, de la segona o la tercera vegada, quan ja estàs més relaxat, dius, ja em surt superbé, ja ho sé fer. I no et surt igual, i després està dolent.
Això passa moltes vegades. La primera et surt millor que quan ja penses cansats.
Exacte, exacte. S'ha de mantenir l'entusiasme del primer dia, eh?
Exactament. I recepta en mà, perquè mira, sobretot la part dolça és matemàtica, eh?
Totalment.
És matemàtica. Tot pesat, el mil·ligram... Perquè és que si no, si poses massa sucre, o si en poses massa poc, o si poses massa això o massa allò, ara mateix, orelletes, si no els fas en les quantitats exactes, te poden desfer dins la paella. Saps?
Mira, doncs això era una pregunta també que et volia fer, perquè és veritat que hi ha molts de cuiners, diguem que són molt bons cuiners, però després els poses davant d'un postre... I ja no, no funcionen, eh?
I patinen.
Exacte, sí. Allò em passa molt, que els postres, amb aquesta precisió, no?, que s'ha de tenir, no és per tothom.
No. Tot vol experiència i en la mateixa recepta tu si veus alguna cosa que et penses ho podria millorar, intentar millorar-ho, saps? Penses, aquí m'hi faltaria alguna cosa, doncs l'hi afegeixes i ho ratifiques en la recepta i poses més tant, saps?
Sí, sí, i de fet també el forn, no?, que tu estàs com... et posa 20 minuts, tu el deixes 20 minuts, però el teu forn escalfa més i se't crema... Eh?
Exacte, exacte, també hi ha que jugar-hi molt en tot això. Clar. Sí, 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 també a la vista fa...
Sí, 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 totalment.
Sí, sí, sí.
Quins altres serien els teus plats estrelles, a part del flau?
I les orelletes també m'agraden molt.
Les orelletes, jo també m'agrada molt, però m'agraden més les petitetes.
Bueno, jo em fas molts d'encàrrecs d'orelletes i els fas que així mitjanceretes. Ni petitiues de mos, ni aquelles tan grossasses que quasi no te l'acabes.
Clar.
I la veritat és que surten molt bones, les orelletes són molt bones també.
És veritat, així amb una mica de, no sé si és molt tradicional això, però amb una mica de cafè així per berenar... Boníssimes.
Sí, les orelletes són molt típiques per a eventos. Per exemple, comunions, batiars, casaments, festes així de familiars i, en fi, festes importants, les orelletes sempre es treuen a la taula, normalment.
Doncs Rita Costa, de Can Constantino, moltíssimes gràcies per aquestes recomanacions i pel teu anàlisi de la cuina formenterera i del crim comès per Masterchef. Que tingui molt bon dia i moltes gràcies per tot.
Moltes gràcies a vosaltres i perdoneu si no ho he sabut explicar bé.
Ho has explicat fantàstic.
Això és el que vull, que si algú necessita la recepta jo la tinc escrita.
Nosaltres també la deixarem per escrit al nostre web, que la podreu consultar d'aquí unes horetes. De mentre us deixem amb una cançó que es diu precisament Dolços plans, de Sopa de Cabra.